l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La taxa d'atur a Calella aquest mes de març s'ha reduït al 19,07%. Hi havia 1.400 persones en situació d'atur, 89 menys que el mes de febrer. La reducció és encara més notable si es pren de base la comparativa interanual, ja que ara hi ha 210 persones menys a l'atur que el mes de març del 2015. A Calella baixa, doncs, el llindar psicològic del 20% d'atur i ha contribuït, a més, a la reducció d'aturats viscuts escuda arreu del país. Segons les dades del Consell Comarcal, la reducció de l'atur al Maresme és la més important dels darrers anys. Tot i així, encara hi ha poblacions amb taxes que superen el 20%, com ara Pineda, Tordera i Santa Susanna. Les poblacions que tenen un percentatge de persones aturades més baix són Cabrera, Tallà i Alella, que ronden totes elles el 8%. El ple de l'Ajuntament de Calella ha aprovat la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i via pública. Amb els vots favorables de l'equip de govern de Convergència Democràtica i el PSC, als que s'hi va sumar també el Partit Popular, l'abstenció del regidor d'Iniciativa i els vots en contra d'Esquerra Republicana i també de la CUP. La crònica del ple d'ahir amb Emili Pacheco.
El regidor d'Iniciativa, Sebastià Tejada, considera que el més important és fer promoció de les actituds cíviques i que valdria la pena acompanyar l'ordenança d'un pla paral·lel per tal d'implementar polítiques pel seu compliment i dotar d'eines als treballadors municipals. Sebastià Tejada reclama un pla sistemàtic de control dels apartaments turístics i també un cens de gossos i animals de companyia. També considera important reestudiar l'ordenança de paisatge urbà i en aquest sentit reclama poder participar-hi.
En el marc de la discussió sobre l'espai públic i el paisatge urbà, la possibilitat de reestudiar l'ordenança de paisatge urbà, que creiem que per un municipi turístic com el nostre és de vital importància. Així que esperem una convocatòria futura al respecte i ens agradaria, donar que és un tema que segurament serà conflictiu, ens agradaria acompanyar l'equip de govern en aquest procés, si així es decideix fer.
Des del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basar justifica el seu vot favorable, tot incidint en que demanaran que es faci complir. El regidor popular creu que l'esperit de la normativa ha de ser de reiterar i no pas de multar. Pérez Basar aposta perquè els agents cívics dediquin 2 o 3 dies laborables a distribuir publicitat per tota la ciutat.
I en general creiem que aquesta és una bona ordenança municipal. Únicament voldrien que s'apliqués, no? Perquè sovint es fan ordenances i acaben no complint-se aquestes ordenances. No ha de ser l'esperit el de multar, sinó l'esperit és que primer s'ha d'avisar aquella persona, una, poder dues vegades, i en la reiteració, doncs lògicament al final s'ha de sancionar.
El debat més intens en aquesta qüestió s'ha viscut entre el regidor de la CUP, Jean Catà, i l'alcaldessa Montserrat Candini. El regidor de la CUP considera que l'ordenança té un caràcter autoritari i manté conceptes indeterminats i ambigus que condueixen, segons Catà, a una inseguretat jurídica important. Segons Catà, amb aquesta normativa es poden aplicar dobles rasers. Creu que en determinats casos, fins i tot, suposa la criminalització de la pobresa i dels col·lectius de risc. Escoltem Jean Catà i la resposta de l'alcaldessa.
Volem fer palès que aquesta ordenança, i atenció, aquesta ordenança no inclou cap mesura per a la inclusió social o la igualtat. Zero. Zero mesures de prevenció de situacions de risc. Zero. Increïble. No podem admetre que una ordenança que vol fomentar el civisme i la convivència no inclogui, repeteixo, perquè sota el nostre punt de vista és gravíssim, cap ni una sola mesura per la inclusió social.
Per tant, no barregem res d'inclusió social. I escoltin, senyors, sàpiguen que no hi ha res d'inclusió social. No, no, sàpiguen, no hi ha res d'inclusió social. Perquè la inclusió social ha d'estar on toca, que és en l'àrea de política social. I el que no farem nosaltres, com a govern responsable, és de posar en una ordenança de civisme els vulnerables, estigmatitzar a la gent que passa problemes, de debò. De cap de les maneres, que és que ens hem tornat bojos? Que és que ens hem tornat bojos? La criminalització és assenyalar amb el dit. L'ordenança de civisme és pel conjunt dels ciutadans.
Des del PSC, Josep Torres s'ha limitat a dir que no s'han de veure altres coses i que és una ordenança reguladora. Per aquest motiu, vota el seu partit a favor.
Quedem una mica amb la definició que ha fet el senyor Torrent sobre què és una ordenança, que jo crec que és una mica la clau de volta d'aquesta discussió. Jo crec que hi ha una confusió en aquest punt que fa fredar. Llavors, aviam, ordenança, instrument jurídic. Ja està, és el que penso que estem, i les polítiques socials i els plans d'intervenció i els porta a terme el govern en altres moments i en altres llocs i en altres regidories. Per tant, nosaltres ens refermem al vot afirmatiu.
Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Cristina Gómez justifica el seu vot contrari perquè, segons ella, han fet arribar algunes consideracions a l'equip de govern, però hi ha hagut pocs retocs al text inicial. Gómez posa exemples no resolts, com la regulació dels apartaments turístics o la música en viu de les Guinguetes. En aquest últim tema, Gómez diu que no ha sabut trobar el text que ho reguli.
No s'ha pogut trobar enlloc la regulació d'aquest tema. L'últim dia ens vau comentar que això estava recollit a l'ordenança de sobre soroll i vibracions de Calella. Jo he buscat l'ordenança, l'he imprès, la tinc aquí. Jo sincerament no he estat capaç de trobar la regulació aquesta. Us agrairia si des del govern ens podeu especificar en quin punt queda recollit aquest tema.
El tinent d'alcaldia de Convivència, Albert Torrent, ha explicat que prèviament s'havia demanat també la col·laboració dels diferents departaments de l'Ajuntament que també han fet aportacions, com és el cas de la policia local. Des del cos policial s'ha inclòs la prohibició del consum i tinença de drogues a l'espai públic i una altra aportació que fa referència a la reordenació dels apartaments turístics.
Que s'han posat en marxa la legislació de la Generalitat, és el que hem estat complint fins ara, i incorporem en l'ordenança els requeriments que la policia s'ha anat trobant per la casuística d'aquests anys que porta de funcionament dels apartaments turístics, que bàsicament és que t'hi acabes trobant el llogater però no saps mai qui és exactament el responsable, i aquí mirem de lligar.
La modificació d'aquesta ordenança ha tirat endavant amb els vots favorables de Convergència Democràtica, el PSC i el Partit Popular, amb l'abstenció del regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds i amb els vots en contra d'Esquerra Republicana i la CUP.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest matí s'ha celebrat a Calella la jornada d'intercanvi d'escoles verdes del Maresme. S'han fet sessions d'intercanvi d'experiències, xerrades i tallers, tant per alumnes com per professors, encaminats tots ells a explicar com tractar el canvi climàtic dins l'aula. És una informació d'Oriol Leo.
La benvinguda institucional ha anat a càrrec de la tinent d'alcaldia d'Educació, Núria Parella, i del regidor de Medi Ambient, Marc Buch, a més del subdirector general d'Informació i Educació Ambiental del Departament Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Planes, i representants dels serveis territorials d'ensenyament del Maresme Vallès Oriental. Núria Parella ha destacat que a Calella l'escola La Minerva és una escola verda que té com a objectiu que els seus alumnes prenguin consciència del canvi climàtic i la cura del medi ambient.
Bé, per nosaltres és un orgull tenir aquesta escola. Penseu que a Catalunya hi ha 640 centres que són escola verda i és important tenir una escola a Calella que potenciï la sostenibilitat, que els mestres ensenyin als nens el respecte pel medi ambient i que sí, i que dius que és una escola que tracten molt bé el tema del reciclatge, que tenen un hort i que són molt sensibles a tots aquests temes. Penso que pels nens és molt important i que fan molt bona feina.
El director de l'escola de la Minerva, Ramon Llamazares, explica que la sensibilització va més enllà de treballar les assignatures curriculars sobre medi ambient.
Ser escola verda representa no només treballar tot el tema de continguts referents al medi natural, social i cultural, com estableix el currículum d'educació primària i d'infantil, sinó que també va més enllà, va en el sentit de sensibilitzar, sobretot, de tenir cura de l'entorn més proper i del medi ambient en general. Sobretot també conscienciar-se de deixar la petjada ecològica mínima possible.
Els alumnes, per grups, han treballat l'intercanvi d'experiències en presentacions dinàmiques i han fet una reflexió sobre el canvi climàtic. Els professors han assistit a una ponència sobre el canvi climàtic a càrrec del director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Salvador Samitier, i els han presentat una bateria de recursos per treballar el canvi climàtic a l'aula. Els docents també han treballat per grups dinàmics i d'intercanvi d'experiències la seva visió de com explicar aquest fenomen a classe. En aquesta trobada hi han participat unes 100 persones de totes les escoles verdes del Maresme. Maresme, amb alumnes tant de primària com de cicle superior. Els tallers s'han fet a la sala polivalent del Mercat Municipal i també a l'escola La Minerva. La jornada ha acabat a les 2 del migdia, un cop feta una posada en comú del treball dels grups i haver-ne extret conclusions.
Gràcies, Oriol. I aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Església acollirà una mostra d'entitats vinculada a la Setmana de la Salut que se celebra durant aquests dies a la ciutat. La mostra comptarà amb l'actuació de l'Orquestra de la Bona Sort, un conjunt musical format per persones amb esquizofrènia paranoide. És una informació de l'Eix Durant.
Els músics de l'Orquestra de la Bona Sort pateixen aquesta greu malaltia mental i això els dona grans dificultats a l'hora de sortir a escena, tocar un instrument davant del públic i participar de la disciplina d'assajos i formació musical. José Manuel Pagán, director de l'Orquestra de la Bona Sort, ha explicat que aquesta rutina és precisament el que més ajuda els malalts.
Han d'estar una hora determinada per fer les actuacions, han d'aprendre les cançons de memòria, han d'estar nets i portar l'uniforme planxat, ocupar-se dels instruments, ocupar-se de les partitures. Tot això implica una toma de contacte, una presa de contacte amb el món real, que és el que d'alguna manera necessiten aquestes persones, no?
L'Orquestra de la Bona Sort pertany a la Comunitat Terapèutica del Maresme. Alguns dels músics ja tenien formació i experiència musical, com el bateria i el baix, i arran d'això va formar-se tota l'orquestra ara fa 13 anys. Durant aquest temps han fet bolos per tot Catalunya i fins i tot han fet un concert a Berlín. L'experiència d'aquesta orquestra ha estat també motiu per enregistrar-ne una pel·lícula, aparèixer a programes de televisió, editar un disc i publicar un còmic amb la història de l'orquestra. José Manuel Pagán ha dit que tot plegat per als músics és un somni i també ho és per als seus terapeutes, que més que ensenyar-los música, els guien per fer sortir la seva pròpia emoció i creativitat.
La idea és que ells s'expressin des del punt de vista creatiu al màxim possible, vull dir que les cançons surten pràcticament sense que jo ensenyi solfeig o llenguatge musical o coses així. La espontaneïtat, la creativitat que surt de l'inconscient és el que intentem aprofitar perquè la cosa sigui realment algo creatiu i maco, no?
El concert de divendres es farà música molt ballable, amb boleros, cha-cha-cha i rock and roll, amb peces de grans clàssics de la música com Bob Dylan, el grup suec ABBA, Paco Ibáñez o Ray Charles, entre altres. L'Orquestra de la Bona Sort la formen dues guitarres elèctriques, baix, bateria, percussió i dos saxos. La resta de la banda són cantants.
Gràcies, Aleix. I ara els esports. El Club Bàsquet Fundació Miquel Valls es vol refer de les dues últimes derrotes guanyant aquesta pròxima jornada al Cabrils, el cinquè classificat de la Lliga. Els d'Àlex Muñoz van perdre fa dues setmanes contra el Santa Susana, el penúltim classificat. Aquest passat cap de setmana contra el Premià, un equip que es troba a només dues victòries de diferència dels líders de la taula, el Sant Pol i el Tiana. El partit contra el Cabrils es jugarà aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports de Calella. És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Més notícies a partir de demà al 107.9 de la FM. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.